quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la mobilització que han fet aquest cap de setmana entitats ecologistes per mostrar el seu rebuig als plans del govern de Sant Cugat de construir l'ecobarri a l'antic camp de golf de Can Sant Joan. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Rogeli Pedrós, escriptor i antropòleg, la Lluís Espín, directora de la Fundació Vina, i Roser Casamitjana, regidora d'Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Molt bon dia, benvingudes, benvingut.
Bon dia.
Bon dia.
Hola.
Posem una mica en context a la nostra audiència. Entitats i col·lectius ecologistes veuen amb escepticisme la proposta de l'Ajuntament de Sant Cugat per fer 3.000 habitatges als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan i reivindiquen tirar endavant el projecte per fer un parc interurbà que connecti la ciutat amb Rubí. Ho han posat de manifest aquest diumenge, ho han fet amb una jornada de recollida de brossa en aquesta zona, en la qual hi han participat una cinquantena de persones provinents dels dos municipis. Escoltem el Joan Carles Sallàs, el president d'ADENC.
No és només important Collserola. És a dir, hi ha altres espais naturals en els termes municipals de Sant Cugat i Rubí que tenen interès natural també perquè ens garanteixen qualitat de vida, a més de que augmenten la biodiversitat i ens ajuden a disminuir la contaminació de l'aire, perquè són espais que no es fan servir per l'activitat humana.
No és l'única oposició que té al projecte del govern de Sant Cugat, també hi ha la del consistori rubinenc. Andrés Medrano és el regidor de Medi Ambient.
Tot aquest espai és un espai natural. Al Vallès Occidental no abunden aquests espais naturals. Per tant, l'hem de preservar. L'hem de preservar perquè és part de la Via Verda del Vallès, és un connector biològic, és un lloc pel gaudi i l'esbarjo de les poblacions i, per tant, la proposta amb l'argument de l'habitatge i el dret a l'habitatge no pot ser cobrir-la de gris.
Bé, la proposta que l'Ajuntament vol fer a l'Incasòl, propietari dels terrenys, és un projecte de 3.000 habitatges públics. Es tracta d'una zona a tocar de Rubí i que tallaria un corredor verd entre les dues ciutats situat a la zona baixa de l'antic camp de golf, un sector que té qualificacions d'equipament i de zona verda no urbanitzable principalment. Des de l'ADENC han sol·licitat a Sant Cugat un certificat urbanístic que determini quina qualificació té el camp de golf. Comencem així una mica pel principi, recuperem un tema d'aquests que ha portat molta cua i que diria que amb la Roser ja hem abordat en alguna qüestió en aquesta tertúlia, oi? Aquell anunci que va fer el govern municipal de fer aquest ecobarri a l'antic golf de Can Sant Joan. Què vau pensar el primer cop que vau sentir la proposta d'aquests 3.000 habitatges i després ho anem conduint cap a aquesta mobilització que hi ha hagut aquest cap de setmana i aquesta oposició que ja s'havia manifestat anteriorment, tant del govern de Rubí com d'entitats ecologistes?
No sé, jo la primera vegada que ho vaig sentir vaig pensar, buf, i això què és? D'on surt ara això? Per dos motius. En primer lloc, perquè no feia gaires dies s'havia llegit una nota de l'alcalde, del Josep Maria Vallès, que deia que tancava el creixement de la ciutat, que pretenia tancar el creixement, que no havíem de créixer més i que l'única cosa que s'havia de fer és garantir d'alguna manera que els que hi viuen hi puguin continuar visquent. Això, evidentment, no vol dir construir 3.000 habitatges. Per tant, primera sorpresa, com és que fa uns dies es va dir una cosa i ara se'n programa una altra totalment diferent i gairebé contradictòria. La segona, com és que un projecte d'aquesta envergadura, que requereix canvis urbanístics, no s'ha discutit, no s'ha promogut, no s'ha comunicat ni tan sols a l'oposició, els grups de l'oposició no ho sabien quan es va fer aquesta declaració. No s'ha parlat amb l'Ajuntament de Rubí, que és, diguem-li, copropietari, no? Perquè el propietari és l'Incasòl, però en qualsevol cas és el veí amb el qual se suposava i se suposa que hem de compartir aquell camp. L'Ajuntament de Rubí no en sabia res i probablement, no ho sé, tampoc en sabia res l'Incasòl, pròpiament dit. És a dir, que l'únic que en sabia eren els dos estudis que havien de construir el projecte. Per tant, absolutament allò en una dada i boquivadada que es diu de com es va fer aquest anunci. Per tant, aquesta és la meva impressió, allò no m'ho puc creure, així, dit així una mica, en resum.
No sé si vau tenir la mateixa sensació que la Rosa.
Sí, comparteixo. Jo, de totes maneres, dic que per aquella zona hi he caminat diverses vegades. Malauradament és un lloc abandonat, deixat de la mà de Déu, per dir-ho d'alguna manera, i que alguna cosa s'ha de fer allà, o s'havia de fer. Aquesta, precisament, crec que no és la millor solució. I anant ja a dades concretes, el mateix Jordi Puigneró, quan estava a la Generalitat, anunciar que fos un parc corredor de biodiversitat entre Collserola i la Serra de Galliners. O sigui que...
El 2019,
això. El 2019, o sigui que la cosa ve de lluny. I que té molt sentit, perquè aquí, a la zona que estem, Sant Cugat, Rubí, Cerdanyola, etc., no hi ha corredors que puguin facilitar això, que els animals que hi ha, que estan protegits, i que puguin anar d'una serra cap a l'altra, perquè aquí tenim, està ple d'autopistes, autovies, de carreteres, de ciutats, com Sant Cugat, que com deia la companya, doncs han crescut moltíssim, i crec que s'ha de tenir molt en compte això. Jo la sorpresa que he tingut ha sigut aquesta darrera, quan de cop i volta veig publicat, anunciat i ja projectat tot el parc d'habitatge que ja amb 3D em sembla que és, que apareix, que ja es veuen les cases, veuen les persones, els gossos i els gats, i també tots els arbres, no? I veus allò i dius, ostres, què passa aquí? Que de cop i volta t'assabentes que Rubí o estan a la Lluna, que no crec que sigui el cas, perquè estan molt al cas amb la gent que es mobilitza allà i, no, i el mateix ajuntament que s'ha mobilitzat i que de seguida ha protestat i ha saltat als mitjans de comunicació, doncs dius, ostres, aquí hi ha alguna cosa que em falla. Si hi ha una cosa que crec, i acabo, que s'hauria d'haver fet d'entrada, és posar-se d'acord la Generalitat, l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Ajuntament de Rubí.
Però abans de fer un anunci públic.
Abans de fer públic això. Jo, ho deixo aquí.
A mi, sincerament, em va semblar com una barbaritat, no? Perquè no m'esperava gens que es fes un anunci d'aquest estil. Però com que vosaltres ja heu parlat coses que, amb les que realment coincideixo, a mi hi ha una cosa que em fa pensar, i és... És real, necessitem habitatge públic, però crec que no el podem tenir a qualsevol preu. I també penso si realment s'ha pensat en fer 3.000 habitatges públics tan lluny de la població del centre de Sant Cugat, és que realment el que volem és que l'habitatge públic sigui diferencial i quedi fora del nucli de la població? I, a més, quin impacte tindrà a l'hora de traslladar-se les persones? Si ja diuen que és ecoparc, i entenc que seria una ciutat molt ben comunicada, amb autobusos, perquè no seria, deixaria de ser com una miniciutat. Vull dir, a mi em sembla que no s'han parat a pensar bé les conseqüències de posar una mena de gueto, d'habitatge públic, a un barri que, a més, que no és un barri, és un pulmó. Vull dir, és una zona verda preciosa, i posar allà 3.000 vivendes que, a més, penso que no tindrien els serveis necessaris per viure d'una manera, diguéssim, correcta, algú no ha acabat de donar-li la volta del tot als pros i contres de muntar una ciutat pública a l'antic parc de Golf Sant Joan. Crec que s'ha de fer una repensada i ubicar l'habitatge públic més a prop de la ciutat, perquè és que si no acabarem tenint barris bombolla. O així ho veig jo.
Que ja en tenim alguns.
Exacte, ja en tenim alguns.
Ara heu posat sobre la taula una dicotomia, no?, d'habitatge públic. Jo crec que tots estaríem d'acord que en fa falta. Ara bé, a qualsevol preu o a qualsevol lloc, no?, seria la qüestió. En aquest espai, tenint en compte que, per exemple, el govern anterior ja va proposar també altres projectes urbanístics projectant el creixement de la ciutat, com el futur barri de Can Ametller, que sí que és veritat que també depèn de tercers, com és el cas d'aquest, perquè els terrenys no són propietat municipal. En aquest espai de Can Sant Joan, creieu que s'ha de prioritzar aquest corredor que ja s'havia acordat entre els dos municipis i fins i tot amb l'Incasòl, que és la propietària dels terrenys, i preservar aquest espai verd? o la urgència habitacional és tan gran que, escolta, alguna cosa s'ha de sacrificar?
Jo crec que l'habitatge públic evidentment s'ha de promocionar, i voldria deixar clar també una cosa que ha dit el Rogeli abans, és a dir, el que no podem fer és no fer res, és a dir, deixar que allò sigui un cau de runa, que ni els animals no passin, per dir-ho d'alguna manera dràstica, entens? És a dir, vale, que no hi fem 3.000 habitatges, que damunt no està clar com serien aquests 3.000 habitatges, perquè n'hi ha, a veure, representa que n'hi ha 2.000 destinats a lloguer, representa que, segons he llegit després, tindrien aproximadament uns 60 metres quadrats i valdrien uns 600 euros. Però aquests edificis, aquestes cases, diríem, els ha de construir algun constructor. No queda clar si hi haurà gent que voldrà finançar això a priori, de dir, bueno, pues jo construeixo un pis que després em pagaran a 600 euros. Això, de moment, no queda clar. Després n'hi ha 1.000 que tindran una cessió d'ús a 75 anys. Tampoc se sap ben bé què passarà després d'aquests. És a dir, que jo crec que la proposta en si mateix és tan ambigua, tan poc estudiada, tan poc matisada, que no val la pena. Ara, jo el que sí que crec que no sols val la pena, sinó que hauria de ser obligatori, és que allò es convertís en el que realment s'havia de convertir quan va deixar de ser camp de golf. És a dir, un corredor que a damunt fos pues, com Collserola, que hi poguessis anar a passejar, que hi poguessis anar a caminar, a fer activitats lúdiques, i que per tant s'ha de cuidar. I l'hem de cuidar entre els dos municipis, evidentment, tenint en compte que de totes les hectàrees que té, la majoria són de Sant Cugat. La majoria. Per tant, sí que és responsabilitat majoritàriament del nostre municipi cuidar-ho, però que s'ha de cuidar. Amb això estic d'acord. És a dir, el que sabria greu, i crec que no és de raó ni de llei, és deixar-lo morir o deixar que es quedés com ara està, si m'ho permeteu.
De fet, fa 6 anys ja que està tancat, des de que la federació
va decidir
plegar veles, diguéssim. De fet, és la gent qui al final se l'ha fet una mica seu, obrint les tanques que el perimetren i passejant, perquè és un espai certament on hi ha vida, la gent l'aprofita, però que requereix una mica de manteniment, perquè la infraestructura està absolutament deteriorada. I
que és evident
també
que possiblement l'utilitzen més la gent de Rubí, primera perquè el tenen molt més a prop, i segona perquè possiblement doncs, no tenen Collserola, les hectàrees que tenim de Collserola a Sant Cugat. Per tant, malgrat que l'espai sigui més petit, teòricament el que correspon a Rubí, jo crec que és la gent de Rubí el que més l'aprofita per aquestes circumstàncies. I per tant, jo crec que val la pena també tenir-ho present.
Jo, veient també, llegint la premsa i la mateixa Cugat.cat, també he sabut que els partits polítics representats en l'Ajuntament, que representen el poble també, perquè representen a tots plegats, per una banda o per l'altra, pel centre o per l'altra banda, ningú hi està a favor, tots hi estan en contra. I crec que això també cal tenir-ho en compte. A veure, jo no sé si al final caldria fer una consulta popular o no caldria, però d'entrada ja tenim aquesta negativa per part de tots els representants polítics de l'Ajuntament. Per tant, el govern actual de Junts crec que s'ha d'escoltar a tothom. S'ha d'escoltar primer a tots els partits polítics, que són els que té allà, i com deia, representants del poble, a l'Ajuntament, com he dit abans, de Rubí, i a l'Incasol, que l'Incasol, de fet, em sembla que encara no s'ha pronunciat ni ha dit res, allò es manté a l'expectativa, a veure com evoluciona la cosa, bé, una estratègia que és, suposo que és més política que res més, no? Llavors, jo he anat parlant amb gent també, vull dir, allò que et trobes pel carrer, és un tema candent, és un tema que s'està parlant, al carrer, a les tertúlies dels bars, amb els amics, amb els que sortim a caminar, etc, etc. I clar, jo almenys tot el meu entorn, amb tothom que he parlat, tothom està en contra, no ho veuen clar, això.
Potser és perquè no s'ha explicat prou bé, o perquè, com deien alguns grups de l'oposició, ha fet la sensació que és més fer volar coloms que una proposta seriosa?
No sé, a mi em fa la impressió de que no voldria tillar ningú de res, no? Però que és una, com una decisió o una comunicació una mica oportunista, no? Aprofitant que hi ha una mancança d'habitatge públic, que és un tema que està molt candent, que ara amb tot el que va passar a Barcelona, amb la casa...
Ursola.
Vull dir que ha sortit a la llum i que... Bueno, jo tinc una amiga que treballa a Habitat 3 i que estic molt al dia d'aquesta necessitat. Bueno, doncs és molt oportú fer aquest anunci. El que passa és que jo insisteixo i el que em fa més mal és pensar en que ubicar els barris amb vivenda pública lluny de la ciutat. És que em fa la sensació de que volem fer un gueto, perquè aleshores qui accedeix a aquest habitatge públic? Com accedeixes? I el que tu deies, Roser, qui construirà? Qui construirà, qui correrà amb les despeses de la construcció, perquè hauria de ser una col·laboració público-privada. Realment hi haurà un consens per fer una vivenda de qualitat, no de luxe, sinó de qualitat, per accedir-hi la gent jove o persones que siguin més vulnerables? Això em preocupa perquè sembla que volem treure un bolet allà i no. Crec que s'hauria de parlar, primer s'hauria de parlar, com dèieu tots, entre Rubí, l'Incasol i Sant Cugat, i no fer anuncis unilaterals i consensuar, perquè tot això val diners. Ja no executar-ho, sinó la prèvia.
L'alcalde a la roda de premsa de presentació va dir que això tindria un cost zero per Sant Cugat.
Sí. Per això crida l'atenció, què vol dir un cost zero per la ciutat, entens? No, jo no acabo d'entendre
exactament.
Hi ha
algú que posa els diners.
Sí, gratia i amore.
Exacte, potser, no? Sí.
Hi ha algú que posa els transports, per exemple.
S'ha preocupat de la mobilitat.
Això que deies, el tema de mobilitat, clar, és un tema no menys important.
No.
A veure, és un tema que crec que és imprescindible per la gent gran, per la gent jove i també per tothom. Perquè
tenint en compte que vol ser un ecobarri, que per tant s'entén que es prioritzarà l'ús del transport públic en detriment del transport privat, però ara per ara... Allà no hi ha línies d'autobús que hi circulin, evidentment.
De moment no hi ha res, diguem-ho així.
Ni les carreteres. Hi ha moltes incògnites sobre la taula al voltant d'aquest tema. Una també és què farà l'Incasol, què farà la Generalitat, tenint en compte que la Generalitat vetlla pel benestar del país, que té dos municipis involucrats i que les posicions són absolutament antagòniques. Creieu que és un projecte que morirà per si sol, per desídia?
Mira, jo el que sí que et volia dir... Que
o ens sentirem a parlar molts anys.
En tot cas, la Generalitat, en tot cas el govern, el Parlament, diguem-ho així, té sobre la taula unes preguntes que se li han fet molt concretes sobre el barri, presentat per un grup, concretament allà als Comuns, però és igual, el grup parlamentari va presentar una sèrie de preguntes perquè la Generalitat, o l'Incasol, qui sigui, les contesti. Que jo sàpiga, de moment no s'han contestat. De moment també sembla que l'alcalde, el nostre alcalde, ha demanat una reunió amb el president de la Generalitat, que també, que jo sàpiga, no s'ha fet encara. És a dir, que això està en stand-by. Que jo sàpiga, com ha dit el Rogel, i l'Incasol no ha piulat. Per tant, allò que diu... Estamos a l'espera. No sé, perquè, esclar, vull dir, primer l'Incasol ha de dir que sí.
Que la propietària dels terrenys,
és el propietari. Dius, esclar, l'Incasol és un organisme públic, d'acord, però l'Incasol ven els seus terrenys, no els regala. Ho dic perquè, per experiència, m'enteneu? És a dir que, és això, doncs els ven, no sé en quin preu ni en quines condicions, això no ho sé, però no els regala, per més públic que sigui, no els regala. Aleshores,
l'altra incògnita també és la qualificació d'aquest sol.
Ah, clar.
No? Perquè teòricament està una part és zona verda no urbanitzable en teoria. Per tant, jo no sé si això requereix un canvi del Pla General Metropolità i que això doncs pot, això sol ja pot portar un any o pot portar dos o més.
O més.
Suposant que es vulgui tirar endavant i es tiri endavant.
Tenint en compte que ja hi ha una oposició que ha dit que utilitzarà qualsevol via legal perquè això no es faci, Vull dir que la pedra de la sabata ja hi és.
Sí.
La pedra de la sabata jo crec que hi és des del moment zero que es va anunciar, perquè per això. Potser està mal explicat, potser sí, però en qualsevol cas no sé si es pot ben explicar dit d'una altra manera.
Com que ens queden moltes incògnites i de ben segur que, sí, que en tornarem a parlar, perquè jo crec que aquest, quan fem allò, la revisió de les notícies de l'any serà un dels grans titulars que ens haurà deixat aquest 2025. Us proposo canviar de tema i us proposo parlar de l'eutanàsia, que la setmana passada es van publicar les dades del 2024 a Catalunya, que diuen que un total de 358 persones van demanar ajuda per morir aquest 2024. Això són un 63% més que l'any anterior. Pel que fa al nombre de les peticions fetes, van ser 142, un 51% més. Són dades, com bé dèiem ara, de l'informe anual sobre l'aplicació de la llei de la regulació de l'eutanàsia a Catalunya, que es va presentar la setmana passada. Els portaveus de Salut creuen que l'increment en les sol·licituds i les prestacions es pot relacionar possiblement amb un coneixement cada vegada major d'aquesta llei, que va entrar en vigor el juny del 2021, ja fa gairebé 4 anys, i des de l'Associació de Dret a Morir Dignament ho atribueixen també a l'augment dels documents de voluntats anticipades que han creixent els últims anys a Catalunya i també en aquesta ciutat a Sant Cugat. Aquesta entitat i la Comissió de Garantia i Avaluació demanen insistir en la informació a la ciutadania i també en la formació als professionals sanitaris, que sembla que pot ser algun dels entrebancs pels quals moltes d'aquestes peticions no s'acaben produint, tot i que s'aproven, i que hi ha molta gent que acaba morint de manera natural, per entendre'ns, quan té aprovat aquest dret a morir dignament, que recordem és un dret que regula la llei. L'eutanàsia és un dret reconegut a Espanya, ara ho dèiem, des del 21, però només s'ha aplicat el 44% dels casos sol·licitats a Catalunya. Per què us sembla que gairebé la meitat de les persones que sol·liciten el dret a morir dignament a Catalunya no acabin rebent el tractament? És algun problema en el procés? És la burocràcia? És un problema en la formació del col·lectiu sanitari? Són qüestions morals?
No sé, jo crec que probablement els professionals sanitaris, no diré que no estiguin formats, però sí que diré que suposo que els representa un hàndicap, per més formats que estiguin, i per tant doncs això ho pot retardar. No crec que ho pugui impedir, però sí retardar. La burocràcia, que és doncs predominant en tots els aspectes de la nostra vida, i fins i tot doncs sembla que en el de la mort també, no? I l'altra cosa és que els professionals tenen dret a fer l'objecció de consciència. Per tant, igual que passa amb l'avortament, doncs que... Però, jo en aquest cas concret, no sé si és igual, però l'objecció de consciència és un criteri absolutament individual i personal. És a dir, jo puc ser objector de consciència, però no tots els metges del clínic, poso per cas, poden ser objectors de consciència. Perquè sí. I per tant, aquí no sé si funciona també això. Probablement també hi pot haver professionals que no són objectors, diguem-li, declarats, o que ho hagin, però que tinguin unes certes reticències i que, per tant, doncs, exigeixin més o retardin. No ho sé, no ho sé exactament, però que això pot ser una pedra a la sabata, com deies tu abans, jo crec que sí, perquè fins a cert punt diria més lògic, i fins a cert punt hi ha aquesta part de l'objecció que no sé com es regula exactament.
A mi em sembla que venim d'una cultura i d'unes creences, personalment, jo també, vull dir, quan es va aprovar, doncs tens aquella doble pensament de dir, home, no, perquè sempre hi ha l'esperança. I com li deia abans d'entrar a la Roser, abans d'entrar en antena, jo també he canviat la meva opinió sobre l'eutanàsia. I penso que ens falta encara maduresa com a societat per entendre que és un dret. Que és un dret i que quan hi ha la vida no hi ha marxa enrere i no hi ha cap mena de possibilitat de tornar a tenir salut, jo crec que ha de ser inclús un luxe poder-te marxar acomiadant-te de la teva família envoltat dels que tu t'estimes i, com diu la meva mare, fer una festa. No vull semblar una mica insensible, però que realment puguem acomiadar les persones de la nostra vida amb l'alegria de que les hem gaudit. I, per tant, el patir no està vinculat amb el gaudir. No sé si els metges realment són tan objectors de consciència, perquè sí que n'hi hauran, que per creences no ho faran. Però a mi em costa pensar que els metges, les noves generacions, vulguin posar pals a les rodes amb una cosa com aquesta. Jo crec que estem en un procés d'adaptació d'unes generacions que pensàvem d'una manera i les noves generacions que pensem ja m'incloc, pensem ja d'una altra. I necessitem una mica de temps.
Rogeli.
Jo crec que hi ha dos àmbits, tres, diria, importants aquí en el tema quan parlem de l'eutanàsia. Hi ha la pròpia persona, hi ha la família, hi ha també el metge o la metgessa, en aquest cas. Jo crec que conjuntar o arribar a una conclusió o arribar a un acord en aquest tripartit, per dir-ho així, permeteu-m'ho, a l'hora de pronunciar-se o de resoldre aquest tema, no és fàcil, per això per començar.
De totes maneres, la qüestió és de qui és la potestat, no? Al final,
això sí,
la vida
sí,
és de les poques
primer
coses
tot,
que són responsabilitat d'un mateix.
La pròpia persona crec que ocuparia el primer pla, per mi. Jo he de poder decidir si puc, perquè clar...
De fet, la llei és garantista, en aquest, sí, país, en sí, aquest país ho és en general.
Si puc decidir-ho, no, vull dir que per qüestions sí, de salut clar, mental, jo digui, escolta, és que no
qualsevol persona pot sol·licitar l'eutanàsia, vull dir que està
exacte,
molt ben descrit quina sí, persona es pot acollir aquest dret de morir sí, dignament.
La família té un pes important i, evidentment, el metge també, perquè el metge té els coneixements mèdics i científics de l'estat real d'aquella persona i fins i tot si aquí hi afegim el psicòleg o la psicòloga, doncs també pot col·laborar, vull dir, però barrejant-ho tot, jo crec que es pot arribar a una conclusió. Jo he tingut dues experiències a la meva família amb això, la meva pròpia mare, va arribar un moment que no hi era la meva mare, no hi era, i ho puc dir públicament, i el metge, amb molt bon criteri, ens va explicar el per què i què li passava a la meva mare i com estava els últims dies de la seva vida, i ens va dir, la seva mare, a veure, patir no està patint, però ja no hi és. L'estem punxant, li estem allargant els dies, però pot allargar 3 setmanes o podem fer que s'acabi en una setmana. Doncs vam arribar a la conclusió de que en una setmana ja n'hi havia prou, que no calia que estigués allà sense ser-hi, per dir-ho d'alguna manera, no? Doncs, per tant, jo, que he tingut sempre molta confiança, molta, molta confiança en el món sanitari, doncs en aquell cas també el vam tenir, la família, i vam decidir que desconnectessin i que se n'anés en pau. Ja s'havia acomiadat de la família.
Serien les cures pal·liatives també,
exacte. He conegut algun altre cas també de persones que tampoc hi eren i que estaven, vull dir, un altre món ja, i que anaven vivint, però eren pues, com un, permeteu-me la comparació, però eren com un arbre que anava regant i ja està, i prou. Doncs cal arribar a aquest estat, a aquesta situació. Doncs aquí està també molt la qüestió.
Ens queden res, un minut per arribar al final del programa. Les dades demostren que cada vegada hi ha més persones que demanen acollir-se a aquest dret. Creieu que a poc la societat va madurant més en aquest sentit, va entenent què és aquest dret i està un xic més preparades, que de fet en parlem poc, de la mort,
sí,
possiblement no en parlem bé.
De
no?
La mort en general,
Sí.
No només d'aquesta, de la
sí,
general.
Sí, 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 sí. Potser sí, és una qüestió també d'abordar sí, més a nivell d'educació social, familiar.
I tant, de considerar sí, que és un fet normal.
És de les poques sí, certeses
que tenim
a la vida.
Que forma part de la vida
oi?
De tothom,
sí,
que ens agradi.
Sí,
no?
Sí, sí.
Jo crec que sí, que la societat ho anirem assumint i ho anirem, diríem, posant al dia d'una manera més fàcil i menys traumàtica, uh-huh, tant pel que el demana com pel que ho ha de fer, com per la família, com deia ell, com
sí,
tot.
Doncs ens acomiadem. Podríem parlar d'aquest tema força més estona, perquè crec que hi ha moltes reflexions interessants que en podríem fer, però se'ns acaba el temps i ens toca anar a descobrir la programació de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat.
Molt bé.
En sou gaudidors i gaudidores, sí, de la Simfònica.
Jo vaig anar justament a la presentació
aquest dissabte
passat, exactament.
Doncs els preguntarem.
Molt bona presentació, sí? I molt bona temporada la que es presenta. Per mi sí, vaja.
Doncs en parlarem ara amb la Flora Puntó i el Josep Ferrer, que ens expliquin tots aquests detalls de la nova programació i dels 35 anys ja de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat. Roser, Rogel i Lluïsa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que acabeu de passar molt bon dia.
Gràcies.
Gràcies. Igualment.